Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Unes 45.000 persones han omplert els carrers de Brussel·les aquest migdia i primera hora de la tarda per reclamar la llibertat dels presos i també el dret a l'autodeterminació de Catalunya. Després d'un recorregut de més de 2 hores, els milers de ciutadans catalans han aguantat la pluja, el fred i el vent per escoltar els consellers destituïts pel 155 i el president Carles Puigdemont, així com també els dirigents d'Esquerra i de la CUP, Marta Rovira i Joan Coma. Puigdemont ha demanat a Europa que no tingui por de dir a un estat membre en al·lusió a Espanya que no respecta els drets bàsics, ha comentat. I després de destacar la mobilització de milers de persones, el president destituït ha demanat a la Unió Europea que pari l'orella a les demandes de la gent i no només a les que fan els estats. El govern espanyol ha reaccionat de seguida, expressant respecte al dret a manifestació, i la número 2 de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordat que un DNI espanyol i el fet de pertànyer a la Unió Europea és el que ha permès que milers de persones s'hagin pogut manifestar a Brussel·les, en una concentració, per cert, que ha tingut en les últimes hores un ampli ressò internacional a la premsa digital i també als mitjans audiovisuals. Tot això en el context d'una campanya que continuarà també, lògicament, els propers dies festius. Aprofitem per recordar-vos que el programa Mirador de l'Actualitat, entre dilluns vinent i el dimarts 19 de desembre, tindrà cada dia la presència d'un candidat d'un partit polític diferent. A Palestina, Hamas ha fet una crida als seus ciutadans a començar demà divendres la tercera intifada. La decisió del president nord-americà Donald Trump de reconèixer Jerusalem com a capital d'Israel ha provocat vagues i protestes en les últimes hores als territoris palestins, amb enfrontaments també amb l'exèrcit d'Israel. I incendis fora de control a Califòrnia, que han obligat a evacuar 200.000 persones. 4 d'aquests focs estan especialment descontrolats i amenacen l'àrea metropolitana fins i tot de Los Angeles, la ciutat més gran dels Estats Units. I a l'Argentina, un jutge d'aquest país ha demanat que s'aixequi la immunitat de l'expresidenta Cristina Fernández de Kirchner per poder-la detenir. L'acusa d'haver obstruït la investigació d'un atemptat de l'any 1994 contra una mutualitat jueva argentina en què van morir 85 persones. I acabem recordant-vos que demà, festa de la Immaculada, Ràdio Estel transmetrà en directe la missa de la Catedral de Barcelona, concelebrada per tot el capítol i presidida pel degà Josep Ramon Pérez. Com dèiem, fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel, us deixem amb el programa Plusvàlua.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran totes les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 27 77 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 27 77 i a laconsulta@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel.
Pernil ibèric, delícies de salmó, melons de vedella, saquets de favetes i botifarra, bacallà a la crema... Sona bé, oi? Doncs imagina si ho tastes. I imagina més si ho fas al sopar de cap d'any del Club Més Amics. Serà el restaurant Pomerada del Passeig de Gràcia de Barcelona. 65 euros per socis, 75 pels no socis. Vine a assaborir el teu cap d'any amb el Club Més Amics. Informació i reserves al 93 409 27 70 i a info@clubmes.cat. Passa el teu cap d'any amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
Andriu Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón. Andriu Xixona.
Turrón, turrón. Ells són els imprescindibles.
Avui ja sabem com atacar el càncer.
Hi ha dos claus fonamentals amb el camp cardiovascular, la ciència i l'educació.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel. Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre a tot i ser pont. Aquí tornem una setmana més al Plusvàlua, el programa que cada setmana el Centre d'Estudis Econòmics i Socials els apropa a través de Radio Estel, un programa d'economia però amb valors. En qualsevol empresa és molt important com es dirigeixen i com es guien a les persones que treballen amb ella. I avui volem parlar sobre aquest fet, ja que ha canviat molt en les darreres dècades. Avui en parlarem i també donarem consells i ho farem amb el Jordi Cerezuela. Ell és director d'Ibermutu a Mur. I a la tertúlia parlarem amb la Mercè Blancó, empresària del sector sanitari, amb l'Anna Plans, que és directora d'Imatge i Comunicació de Contel i membre de l'Associació de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, i amb la Mireia del Pozo, advocada, gerent del CES i diplomada, s'està diplomant en habilitats directives. A la producció tenim a la Mireia del Pozo, als controls tècnics tenim el Jordi Carretero i qui parla, Quim Esteban. Comencem el Plusvàlua de Radio Estel.
Ells són els imprescindibles.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
La lluita contra la sida podria donar un pas de gegant en els propers anys.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Doncs entrem en matèria, saludem al Jordi Cerezuela. Jordi, molt bon vespre.
Bon vespre.
I comencem parlant una mica de quines són les claus en la direcció de les persones d'avui en dia.
Bé, dir-vos, el que pot servir en determinat entorn no pot servir en un altre. Igual que n'hi ha infinitat d'empreses, n'hi ha encara molta més infinitat de persones que, en definitiva, són col·laboradors que tenim dintre d'una empresa. Les claus que poden generar una bona direcció de persones és que aquestes persones s'hi senti a gust amb el que fan. I després us podré explicar molt més. Però, en definitiva, allò que fa anys es deia que la feina ben feta no té fronteres, és cert. Perquè es produeixi aquesta feina ben feta, que sigui satisfactòria, la persona s'hi té que sentir a gust, s'hi té que sentir en una situació còmoda dintre de l'entorn laboral.
És a dir, que el director, l'empresari, ha de poder fer un entorn, no?, que sigui amable, no ha de tenir una sobrepressió al seu treballador, sinó que ha de deixar fluir i que pugui, doncs, mostrar tot el seu talent.
Tenim que entendre que en qualsevol entorn de treball, parlem des d'un entorn industrial fins a un entorn, anem a dir, d'una oficina, el que té que haver-hi, això que menciones com a sobrepressió, és que alguna cosa no està funcionant bé. Si ho portem a termes de maquinària, si el nostre cotxe fa un soroll estrany, és que hi ha alguna cosa dintre del cotxe que es composa de moltes peces que no està funcionant. Si a la nostra empresa està havent-hi pressió en alguna àrea en concret, o bé alguna persona està sentint aquesta pressió, és que alguna cosa no tenim ben mesurada, no tenim ben estudiada. A partir d'aquí, el que té que fer el directiu, el màxim directiu de l'empresa, independentment de que hi hagi o no una direcció de recursos humans, és el màxim responsable de la seva gent, dels seus col·laboradors. A partir d'aquí, el que té que fer un bon directiu, entenc, un bon empresari, és, per un costat, organitzar i, per un altre, acompanyar que la gent tingui molt clar què és el que tenen que fer i què és el que s'espera d'ells. Moltes vegades pequem d'això. Donem instruccions, però no diem què és el que esperem d'aquestes instruccions que hem
donat. Això és un principal consell, no? Quan donem instruccions, també li diem al nostre treballador, la persona que està col·laborant amb nosaltres, què és el que estem esperant, quins són els resultats que volem, o...
Jo crec que és molt important, amb el meu àmbit dintre de l'àmbit d'Ibermutu Amur, en moltes ocasions, quan parlo amb molts directors de recursos humans i amb molts empresaris, quan un treballador està de baixa, una pregunta que els hi faig és: escolta, quan tens un treballador de baixa, què passa a la teva casa, a la teva organització? Què vols dir, què passa? Sí, home, suposo que alguna cosa passa. Si a casa teva, quan un treballador no hi és, no passa res, podríem dir gairebé que és prescindible. Amb la qual cosa, veritablement, el que tenim que tindre i saber transmetre és dir: escolta, el que estàs fent.
Ets important.
És això, ets important, donar-li aquest reconeixement d'importància, i el que tu ho facis bé o no ho facis bé afectarà tota la nostra organització. És important, en qualsevol entorn, ens volem sentir estimats, ens volem sentir còmodes, i això també amb el nostre entorn laboral.
Mm-hmm. Això ha canviat molt, perquè antigament les empreses, no, eren, l'antic jefe era aquell home que manava, com, fins i tot una estructura com d'un exèrcit, no? Havies de complir el que deia. No?
Sí.
Això ha canviat.
Sí, sí, sí,
ha humanitzat una mica, també.
Igual que ha canviat el model d'empresa, també ha canviat el model de la direcció de l'empresa, i especialment la direcció de recursos humans o de persones, com m'agrada millor dir-ho. Amb aquesta forma, per què diem que ha canviat? Si jo dono instruccions, el que tinc que esperar és que es compleixin instruccions. Si el que vull és anar més enllà, hi ha entorns amb el que possiblement és més complicat dintre d'una cadena de muntatge d'una factoria gran, és més complicat poder implicar el treballador amb mesures. Però sí que veiem que fins i tot en entorns industrials hi ha hagut moltes direccions de persones que el que han fet han sigut, escolta, volem sentir-vos, voleu que ens digueu com veieu la vostra feina, com està funcionant, i fins i tot s'han aconseguit millores, insisteixo, amb entorns industrials, amb pura producció, s'han aconseguit millores que venen de la pròpia persona que està en una cadena de muntatge. Quan estem parlant d'un entorn ja més tècnic, estem parlant amb entorns d'oficina, per dir-ho d'alguna forma, el que estem demanant-li actualment a les persones, als nostres col·laboradors, és no només fes, sinó pensa en el que fas.
Mm-hmm. El pensar és important. Hi ha un concepte que també ens has explicat que està bé remarcar, que és el que s'anomena el flow, i és que el temps vola.
Uh-huh. Per mi, el flow... Primer us diria, això de flow...
Què és?
Ara està molt de moda.
Però anem a definir. Si definíssim una mica flow...
No? Molt fàcil, molt fàcil. Escolta, agafeu el senyor Google i poseu-li amb el traductor flow, i us dirà fluir.
Uh-huh.
D'acord? Fluir en català, fluir en castellà. Això... podem utilitzar el fluir. El que volem transmetre amb aquest flow és la pròpia paraula en castellà o en català. Escolta, el que volem és que hi hagi un pas que sigui agradable. Moltes vegades, i confio que avui, quan acabem el programa, ho diguem, ja s'ha acabat, sí que ha anat ràpid, això. Què vol dir que s'ha anat ràpid? Quim, que tu has estat a gust, que la resta de companyes que tenim aquí s'han sentit a gust i que ens ha mancat temps, que encara que ens hem quedat amb ganes de més. Imagineu-vos que això passi d'una forma habitual cada dia amb el nostre entorn de treball.
Uh-huh.
Això ens ha passat a tots en algun moment que dius, oh, l'hora de dinar, però si encara no he acabat o no he fet no sé què. Chapó, bé, vol dir que has estat, per un costat, i és important, molt concentrat en el que fas. Avui ens acompanyen dones, vosaltres sí que teniu més capacitat per poder fer moltes coses alhora, però...
Gràcies.
és un reconeixement de gènere que, a més, és merescut i provat. Per un altre costat, sí que és cert que quan estàs més concentrat en una cosa és quan millor pot ser aquesta tasca, el que sigui. Amb la mesura que aconseguim concentració, podrem realitzar una millor tasca i segurament aconseguirem que el temps ens hi passi més ràpid.
Perquè malament quan estem mirant tota l'estona el rellotge, no? A veure quan arriba a les 8 del vespre per poder anar a casa i escoltar el plusvàlua, llavors malament. No per escoltar el plusvàlua, sinó perquè no vols quedar-te a la feina.
Quim, mira, ens diuen, amb aquestes edats que tenim, que tenim que dormir aproximadament 7-8 hores. Això és sa i bo.
8.
8 hores, vinga. Anem a dormir 8 hores. A partir d'aquí ens queden 16 hores, i aquestes 16 hores, teòricament, hores teòriques, mínim 8 hores li estem dedicant a la feina. És a dir, una tercera part del nostre temps és a la feina. Si aquesta tercera part de la nostra vida, del nostre temps, no la gaudim, no disfrutem d'ella, estem veritablement malament, estarem molt tristos. Si una tercera part del que sóc jo, que en definitiva sóc una persona que tinc un entorn familiar, que tinc que dormir necessàriament perquè és modus vital, i per un altre costat estic amb la feina i aquesta part no em funciona, difícilment et funcionarà bé la resta de la teva vida.
Mm-hmm. I és important que el treballador estigui, doncs, tingui ganes d'anar a treballar, però també que estigui motivat, que és el que dèiem al principi, perquè pugui tenir flow, no?
I una de les
coses...
Això és
una responsabilitat de l'empresari o del responsable de persones, de...
Mira, permetem que discrepi amb l'afirmació tal com la fas, i us explico per què. Jo, en broma, utilitzo moltes vegades que un ve motivat de casa. A partir d'aquí, què és el que fa l'empresari, què és el que fa el directiu? Pot aconseguir desmotivar-te. Pot aconseguir desmotivar-te. Nosaltres som responsables de la nostra vida. Nosaltres som responsables del nostre treball. I de les condicions amb les que es dona, aquí sí que ens ajuda la direcció de l'empresa i l'entorn que puguem tindre. Però és molt fàcil, i el poder culpar del que em passa no és culpa dels altres. Si estic malament, és pels companys, és pel jefe. Escolta, estem parlant de persones adultes, persones que estem en un entorn laboral. Si hi ha alguna cosa... Jo dic, anar a treballar no és una condena. Demà, home, tinc que donar 15 dies o un mes, però puc dir, escolti, senyors, no continuo amb la meva feina. No és una condemna. No tenim que estar tota la vida en aquell entorn laboral que no ens agrada. A partir d'aquí, el que podem també és nosaltres influir en l'entorn. No conec a cap directiu d'una empresa, a cap empresari, que li plantegis un tema que pot ajudar a millorar el teu entorn, i amb la mesura que ajudes el teu entorn estàs millorant la resta de l'empresa, i que et digui que no, es tindrà que avaluar, però hem estat poc acostumats a poder opinar. També possiblement per això que deies abans, venim d'un històric, que és a dir, escolta, tu vens a treballar i punto. Aquí no te paguen per pensar. Jo això ho he sentit amb algun entorn empresarial.
Sí.
Malament. Escolti, jo quan contracto a qualsevol professional, el contracto sencer, eh? El servei no li faig que el deixi fora quan entra. A més,
però això és una cosa que també l'empresari ha d'adquirir, no? Aquest plantejament, aquest coneixement, que és evolucionar no com l'empresari del segle XX o de mitjans del segle XX, sinó com un empresari del 2017-2018, que és on estem.
Jo crec que cada vegada més empresaris, i és com tot, igual que podem parlar d'excel·lents treballadors, i en altres que no ho són tants, podem parlar d'excel·lents empresaris, des de la micropime a la gran empresa, uns perquè tenen més recursos per poder treballar a l'àrea de persones, i altres perquè ho fan des del cor, des d'allò que acaben de, com aquell que diu, de muntar d'aquesta micropime, el que tenim que trobar és que han anat canviant, han anat evolucionant. Que encara ens trobem alguns que no han evolucionat, és probable. Hi ha gent que li costa més d'arribar. Eh? No tots tenim... No som Usain Bolt i no tots arribem a la meta al mateix moment. El mateix passa amb l'entorn professional, tant pels empresaris, pels directius i pels treballadors.
És important també el reconeixement.
I tant.
Dir, quan una persona ho fa bé, òbviament, quan ho fa malament, també s'ha de dir, s'ha de destacar perquè es millori, però també està bé reconèixer algú, que és la motivació principal, no? D'una feina que et digui, no, se s'ho estàs fent bé, et venen ganes de continuar anant. Pots tenir més flow.
Amb el management, jo soc diplomat en management, i amb la direcció de persones s'ha escrit molt, moltíssim. Jo crec que ningú tindrà mai la capacitat de poder arribar a llegir tot el que s'ha escrit. Fa molts anys, i en tindreu que disculpar, no recordo l'autor, vaig llegir un llibre que fins i tot hi hauria qui el consideraria simplista, que es deia, el vaig llegir en castellà, ho dic així, era El Ejecutivo al Minuto. I jo pensava, això deu de ser, vamos,
una
gran obra...
Tot el que s'ha de fer al cap del dia, no?
Exacte, sí. I senzillament, al final... De tot el que passa en la nostra vida vas agafant pinzelades que al final acaben fent pues, el que és el teu pensament i el que és la teva opinió. L'Ejecutivo al Minuto donava tres idees. Necessitem uns objectius que els puguem llegir amb un foli en un minut. Si jo tinc uns objectius, a vegades algun empresari em comenta i tal, estic preparant els objectius i mira, veus, és aquest totxo, els objectius que tindran l'any que ve. Uau, això no s'ho aprèn ningú. I, a més, no és que no s'ho aprenguin, és que, a més, no podràs recordar, no podràs retindre...
No
tots
els ni de llegir-los.
Ah, no tindràs en compte tots els objectius que tens. Tinc tants, d'acord? Uns objectius breus, que els puguis llegir en un minut. I donava dos consells més de dos minuts. Un, quan tens que renyar, moltes vegades ens hi costa, eh? Quan tenim que percebir amb algú de que no està fent la tasca bé, dit de forma col·loquial, nos vamos por las ramas. Costa directament dir-li a algú, escolta, això que vas fer ahir no està ben fet i es tindria que haver fet així. ens deia, quan tinguem que parlar amb algun col·laborador, li tenim que donar una reganyina, permeteu-me que ho digui així, de forma carinyosa, d'un minut, molt concisa, molt concreta.
No recrear-te, tampoc.
No recrear-te, i a més, estem criticant la tasca, no estem criticant a la persona. Això és el que s'ha fet malament. No, no, tu, com a persona, escolta, del teu àmbit hi ha moltes coses que m'agraden, que funcionen, però això que has fet malament, t'ho tinc que dir. I t'ho dic perquè rectifiquis i ho facis de forma diferent. I t'intento explicar quina és la forma diferent que ho tinc que fer. I per un altre costat, això que alguna vegada ens ha passat, tant com col·laboradors com a jefes, aquell jefe que ve a felicitar-te, i a vegades dius, què em demanarà aquest? Què busca? O el treballador, el col·laborador, que ens fa la pilota, també ens hi xoca. Escolta, jo quan felicito, jo, com estic a fer, i no soy desecho de virtudes, quan ho fem, el que tenim que felicitar és per coses molt concretes. Escolta, felicito perquè avui has fet una molt bona entrevista, la veritat és que li has sabut treure suc a l'entrevistat, d'acord? Molt concret. Escolta, que bé que ho fas, com m'agrada... Que bé que ho fas, el què? Com em poso els cascos o com vaig vestit? No. Vale? Et felicito perquè avui li has tret tot el suc que es podia al teu entrevistat.
Que jo, en aquest cas jo, però que quan estem parlant d'algú altre, no, que tingui clar que és la cosa que ha fet bé, no, perquè ho potenciï, també.
Sí, sí. Amb la qual cosa, per resumir-ho, si em permeteu, i repeteixo perquè crec que és senzill i que tothom ho pot recordar de forma fàcil. Objectius d'un minut, felicitacions d'un minut, i quan tenim carrenya, un minut. No ens fa falta més. No ens fa falta més, de forma molt concreta. I això ens ajuda a tindre col·laboradors que saben, també com a responsables, com directius, com a empresaris, per on anem.
En un minut és el que hem de fer, doncs, per felicitar, per renyar i també, doncs, per explicar les coses i els objectius, com ens explica el Jordi. És important també il·lusionar el treballador amb reptes, és a dir, que tingui conscient quin és el seu repte, és a dir, motivar-lo, marcar-li un objectiu, o com es planteja el repte, que no sigui tampoc un minut, que sigui a llarg recorregut i que ell també es pugui il·lusionar per aconseguir aquell objectiu que li marquem.
Quin per expressar-ho, intentar expressar-ho, anava a dir gràficament, no, però sí en paraules, dir-vos, si alguna vegada teniu que parlar amb un col·laborador, feu-li una pregunta. Escolta, què és el que fas tu a l'empresa? A partir d'aquí, el que fas a l'empresa pot dir, no, jo pongo sellos. Imagineu-vos algú que té que posar sellos tot el dia. No, escolta, el que tenim que aconseguir és que els nostres col·laboradors percebin què és el que fan i que forma part d'un conjunt que és el resultat final que dona l'empresa. Aquí podem introduir moltes més coses, atenció al client, etcètera i tal. Però si tenim un col·laborador que l'únic que veu és allò tangible que fa cada dia, veritablement no ens forma part del conjunt de l'empresa. Com deia al començament, al final el que està fent el nostre col·laborador forma part d'un conjunt total. Tenim que aconseguir que el nostre col·laborador percebeixi que forma part d'alguna cosa més. Amb la mesura que participo d'una cosa gran, em sentiré més satisfet. Jo puc descriure amb un senyor, l'he vist moltes vegades, que posa totxos. Posa totxos. D'acord? Si li preguntem a aquest senyor, escolti, vostè què fa? Doncs em podria dir, miri, jo treballo a la construcció i em dedico a posar totxos, a aixecar parets. D'acord? O el mateix senyor que ens pogués dir que, escolti, jo el que estic aixecant és el temple de la Sagrada Família. El totxo que veiem perquè jo pugi cap a dalt, que algun dia tinguem acabada la Sagrada Família...
És gràcies a ell.
Jo formo part de la història de la Sagrada Família. La Sagrada Família...
He ajudat a construir.
En definitiva, estem parlant de la mateixa tasca, però vista des de dos punts de forma diferent.
I sempre és buscar el punt de vista que pugui motivar més el sort del treballador.
Exacte. Dependrà també, el senyor ens ha respost bé, de les dues formes, posar totxos i estar construint la Sagrada Família. De què dependrà una resposta o una altra? Aquí sí que possiblement dependrà de com he aconseguit com a directiu, com a responsable, que s'hi senti el meu treballador amb el que està fent.
I com ho podem aconseguir? Cal motivar-lo? Cal...
Jo crec, com us deia, jo crec que en certa forma un ve motivat des de casa, insisteixo, jo...
Algun però no pots desmotivar.
Exacte, però no devem desmotivar. Amb un treballador, amb un col·laborador, dir-li, escolta, si estàs és perquè vols, perquè veritablement vols fer la feina. Aquí sí que entren molts condicionants, és que si me'n vaig a l'atur no trobaré feina, no sé què. Repeteixo, treballar no és una condemna, sempre la última paraula, entre cometes, la tens tu com a col·laborador, com a treballador de l'empresa. I, per un altre costat, el que tenim que ajudar perquè això sigui així, perquè tinguem grans respostes de construcció de sagrades famílies, és ajudar a portar aquesta visió, implicar el treballador de que el que està fent és forma part d'un col·lectiu, forma part d'una gran missió. Mm-hmm. El transmetre quina és la missió que té la nostra empresa. I jo formo part d'això.
Mm-hmm. Forma part d'un equip on les relacions que s'estableixen són humanes, no? És humanitzar també les relacions entre el cap, entre el treballador. No són amics, o millor sí que poden ser amics, no?
Amics però professionals.
Podem són amics, però cal, no?, tenir aquella confiança que pots tenir amb un amic, també.
Jo, us parlo d'amic quan era jove, jo vaig deixar la Universitat de Barcelona perquè estava molt massificada i vaig voler buscar alguna cosa. Em vaig posar a treballar en una oficina del sector salut, assegurances, i vaig tindre molt clar ja què és el que volia estudiar. Volia ser un bon jefe. Volia ser un bon jefe. En aquell moment, parlar de management era com parlar xino a qualsevol. De què vols? Dius que vols estudiar? Per fer què?
Ser un jefe el que mana, no?
Per ser un bon jefe. Per ser un bon jefe. I possiblement, us estem parlant de més de 25 anys enrere, quan algú li deies un bon jefe, va dir, hombre, tu ja tienes maneres, que ets molt gran. Només jo crec que em veien estar amb una fusta. No. Ser un bon jefe comporta tot això, totes aquestes coses que hem parlat. I amb el temps he anat descobrint, i és cert, si passa algú pel carrer o algú que te l'has trobat un parell de vegades, o un veí de l'escala d'aquells, hola, bon dia, i et demana, escolta, mira, que és que tinc una emergència, necessitaria no sé què, doncs, home, depèn com a lo millor l'ajudaràs. Però si el que et demana l'emergència és aquell amic amb el que has compartit moltes coses, escolta, volaràs, faràs tot el que puguis per ajudar-lo. Això mateix, amb aquesta filosofia, crec que tenim que entendre les relacions amb l'àmbit professional. Si aconseguim generar una relació d'amistat professional, de saber que qui treballa amb mi no és un competidor, sinó que és un col·laborador. Per això, en l'entorn empresarial, parlem de col·laboradors. Col·laboradors que treballem conjuntament per fer alguna cosa que va més enllà. En el moment que tens un cap i estàs en un entorn de veritable col·laboració, recordeu que el que no fas per un cap, per un desconegut, ho fas per un amic. I subscrivint-lo, alguna persona amb alguna conferència he donat, em diu, oiga, jo és que al trabajo no vengo a hacer amigos. Cert.
Aquesta frase és molt típica, també.
Cert, jo al trabajo no vengo a hacer amigos.
És una frase de manual, no? Quan tens un problema, pum, la dius.
No, escolta, descriveix-me què és un col·laborador. Amb aquesta persona és el que li deia. Jo l'entenc perfectament. Jo tinc molts amics fora del meu àmbit professional. N'he acabat fent amics amb l'entorn professional, que ara ho són amb l'entorn personal.
I és que és normal, no? Sí. El dia a dia, el contacte constant, fas que les relacions humanes s'incrementin. És que és obvi. És com posar portes al cel. No?
8 hores al dia, aquí. M'ho estàvem dient abans. Escolta, estem treballant 8 hores al dia. Si d'aquí no
estàs
surt
més temps
una amistat
amb aquesta gent que no amb els teus treballar, amb els teus amics, en el fons.
Possiblement. De fet, és així. Jo el que li deia amb aquesta persona és dir, escolti, descriveixi'm vostè què és un col·laborador dintre de la seva feina. Vostè treballa amb més gent, sí. I són col·laboradors, sí. Bueno, doncs descriu-me què és això. En definitiva, un col·laborador és amb una persona amb la que conjuntament, i torno a repetir el que deia abans, treballem per construir alguna cosa més gran. Aquest senyor que posa totxos, d'acord? No fa sol la Sagrada Família, la fa molta més gent. Si ens hi trobem que un posa els totxos en horitzontal i els altres en vertical, al final la Sagrada Família no la fem, Se'ns en va baix. Uh-huh. El que necessitem és que hi hagi algú que coordini i que hagi transmès aquests objectius breus. Teniu que posar totxos. Malament, ens manca informació. Teniu que posar totxos de forma horitzontal. I, escolta, comencem tots a treballar per aquí perquè ens hi tenim que trobar allà, d'acord? Ho teniu clar? Tu estàs aquí, tu estàs allà, però ens hi trobarem allà al final. Això és el que té que fer una direcció de persones.
Ara estàs parlant de col·locar totxanes de manera horitzontal, vertical, i l'estructura de les empreses també ha canviat d'aquesta manera. Fins ara era una estructura molt vertical i últimament les empreses també es porta aquesta estructura més horitzontal, no?
Sí, jo parlo més d'estructures matricials.
Amb
estructura de matriu. Us explico. Amb les empreses i amb la mesura que es fan gran, les podem, anem a dir, categoritzar en àrees, però també moltes vegades amb el territori. I si és una empresa que concentra la seva activitat, les podem catalogar en diferents àrees, però amb diferents productes. Amb això fem una matriu amb la que aquesta persona sap moltes vegades que té un referent tècnic, un referent de producte. Aquesta és una estructura molt típica avui dia dels laboratoris farmacèutics. ¿Vale? I les estructures que són més grans, podríem parlar el comerç, per exemple, qualsevol de botigues, però que siguin en àmbit nacional, saben que tenen una sèrie d'àrees que són el de magatzem, que són el que porta el producte tal, i després, per cada línia de producte, hi ha un responsable. Hem aconseguit que el treballador entengui, el col·laborador entengui, que més que un jefe, que és el que manda, jo soy tu jefe, yo mando, d'acord? El que té són referents amb l'estructura organitzacional que li ajuden a poder desenvolupar la seva tasca.
Mm-hmm. Abans de donar pas a les senyores que tenim avui de contertulianes...
Encantat.
Avui preguntar-te què fem, perquè a vegades sempre parlem de jefes. Normalment, quan parlem de jefes, entenem que els caps han triat el seu equip. Però quan entres a una empresa i et trobes l'equip format, això és una diferència, no?
Sí.
Perquè, clar, és difícil també...
Hi ha una dita castellana, en castellà, que és «Con estos mimbres haré el mejor cesto». Els mimbres no els trio jo, el com serà la cistella, possiblement sí que ho puc triar. Amb la qual cosa, home, amb la mesura que pots triar un equip, segurament podràs tindre més èxit o més fracàs, absoluta responsabilitat teva. Mm-hmm. Per un altre costat, jo no he conegut mai a ningú que m'hagi dit «Oye, yo voy a trabajar, pero hacerlo mal». No. No. Algú, coneixeu algú que s'hagi aixecat i digui, ostres, qui toca avui? El Jordi Cerezuela. Pues avui li fotré una mala entrevista. Perquè no tinc ganes. No, tu intentaràs fer-ho el millor possible. Al final el resultat serà el que serà. Amb la qual cosa entenc que el que fem que un treballador agafi aquesta posició negativa, en certa forma vindrà també donat pel que nosaltres fem. Acabem fent.
Suposo que deu ser més difícil, no?, quan no coneixes a les persones, però tot té un procés.
Sí, jo entenc que, igual que tu els tens que conèixer amb ells, com a responsable,
també
com a directiu,
tu,
ells t'han de conèixer tu.
Mm-hmm. Doncs, si et sembla, anem a donar pas a la tertúlia i tots plegats analitzem com s'ha de dirigir, com s'ha de guiar a les persones avui en dia a la feina.
Ells són els imprescindibles.
Avui ja sabem com atacar el càncer.
Hi ha dos claus fonamentals amb el camp cardiovascular: la ciència i l'educació.
La medicina i la cirurgia fetal permeten salvar la vida de milers de nens abans de que neixin.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Temps per parlar amb les senyores. Tres senyores, com aquí programa, i un senyor, no, en aquest cas, dos senyors, i també el Jordi Carretero, tres senyores i tres senyors avui al programa Plusvàlua. Elles són l'Anna Plans, directora d'imatge i comunicació de Contel i membre de l'Associació de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Anna, bon vespre també per tu.
Bon vespre.
Tenim a la Mercè Blanco, empresària del sector sanitari. Mercè, bon vespre.
Bona nit.
Bona nit, això, que ja és molt fosc, i tu veus ja que estem la nit.
nit. Llavors jo vaig al meu aire. Bona nit.
I tenim a la Maria del Pozo. Ella és advocada, gerent del CES i s'està diplomant amb habilitats de direcció, que abans m'he deixat aquesta frase, del tercer sector. Mireia, bona nit, bon vespre també.
Molt bona nit a tothom.
No sé qui vol començar comentant. La Mireia, doncs vinga, va. I aquesta, la darrera que l'he anomenat, serà la primera en parlar i en comentar el que ens ha explicat avui el Jordi Cerezuela al Plusvàlua.
Mira, en primer lloc voldria felicitar el Jordi perquè ha sigut clar, concís i positiu. O sigui, les tres coses. Veus?
Temps molt
fet
breu,
en un minut,
molt breu, molt bé.
En un minut, bé. En 10 segons, va dir. Vamos.
Fantàstic.
Perfecte, m'he aplicat, m'he aplicat,
molt,
doncs.
Molt agraït.
Després, de tot el que ha dit el Jordi, el que més m'ha agradat, perquè més m'he sentit identificada, perquè és un dels meus lemes a la vida, és quan has dit, a la feina és on estem més hores al dia.
I tant.
Realment és així. A la feina és on estem més hores al dia i, per tant, més hores de la nostra vida. Aleshores, ja que hi som, estem-hi bé i fem que la resta dels nostres companys també hi estiguin bé. Al cap i a la fi, la vida només és una, només la vivim una vegada. Aleshores, home, doncs aprofitem-la, estiguem contents, feliços i creem aquest bon clima del que tu parlaves, el flow, fluint, perquè realment, si un treballa d'allò que vol, és que és magnífic. Mm-hmm. I fas allò que t'agrada, és fantàstic, estàs disfrutant. Aleshores, es van teixint totes aquestes xarxes de col·laboració que ja no venen tant, entre cometes, obligades, imposades. Per exemple, el tema d'anar a dinar. Fer un dinar, però no un dinar d'aquests imposats, sinó un dinar que ja surt sobre la marxa i que, bueno, nosaltres, des d'un dels programes, un programa que dirigeixo jo, el Plusvàlua Dones, doncs totes les persones que hi participen, jo les considero col·laboradores meves. Unes eren amigues abans, altres s'han fet amigues després. Però sí que tenia molt clar en aquesta direcció que el que anava implícit era que hi hagués el que jo en dic bon rotllo. Mm-hmm. Bon rotllo, que s'ho passin bé, que se sentin elles, i hem acabat formant un equip sumament potent. I crec que aquest bon rotllo que hi ha en l'equip és la clau de l'èxit que hi ha darrere del programa.
Hi ha una figura, si em permeteu dir una miqueta per acompanyar el que ja mencionava, que no ho hem dit, però sí que hi ha aquella figura de l'intoxicador.
Sí.
Que és aquell...
Aquell que sempre es queixa, no?
Sí. És aquell que es va queixant. I Quim, no només...
I posa maranya. No només es queixa, és que posa maranya.
Exacte. És que el que intenta és fer adeptes.
Sí.
Intenta aconseguir que hi hagi més gent que s'acunti. Com tenim que actuar amb aquest tipus de persona? De cara. De cara. Consell. Escolta, lo mateix. Lo mateix. És que, Mireia, saps el que passa? Que, ostres, tu generes... dintre d'acceptar el bon rotllo, tu generes mal rotllo i... No, de cara. Escolta, Mireia, vas parlar amb l'Anna i li vas dir això, en concret. Ens ha arribat que li vas dir això, en concret.
Tampoc deixar enquistar els problemes, no? Que a vegades...
Exacte.
Exacte.
Exacte. D'acord? Tot té també el seu moment. El seu moment. Perquè jo me'n recordo que el 2014...
Clar, les coses s'han de solucionar en la direcció dels equips i quan abans millor.
No deixar acumular coses.
I de cara. Hi ha algú que no he mencionat abans i que us menciono i crec que és vital, és molt important. Si jo intentés fer de Quim i el Quim intentés fer de Jordi, es veuria una cosa molt rara.
Sí. Molt raro. Jo si vols, es canviava el paper, el problema.
Jo no en sé.
Pel 28 de desembre podem fer un programa diferent. No hi ha problema.
Es podem provar la innocentada. Jo no en sé fer d'entrevistador i possiblement poques vegades
jo tampoc.
Jordi, segur que sí. Jordi, segur que sí.
Bueno, intentaríem. Però en qualsevol cas, el que sí que tenim que ser és honestos amb nosaltres mateixos. Una de les coses que de seguida es detecten, allò de... Ai, Mireia, que guapa! Com està?
Sí, això es nota.
Això es nota. I els nostres col·laboradors ho noten.
Sí.
D'acord? Si t'interesses per ells, que sigui de veritat. Si estàs enfadat amb ells, que sigui de veritat.
Sí.
Amb la qual sempre tenim que anar
la
amb una
naturalitat estatal. És molt important.
La veracitat. La veracitat.
Jo apuntaria una cosa, sí. Jo apuntaria una cosa. Tu no creus que dedicar-te a el que sigui ha de ser d'entrada la teva passió? O sigui, deu ser molt trist dedicar-te a una feina determinada i que no sigui la que t'agrada, sinó que ha vingut la circumstància.
Aquí volia parlar jo una cosa.
És que no, per això quan surts de casa pots tenir molts problemes, com tothom, qui no en té, però surts a casa i dic, mira, me'n vaig a treballar i allà...
Desconnecto la feina.
I tal. Llavors, també necessites que quan arribis a la feina que no trobis un responsable que a la nit també és de llegir El Principito, que no li ha Maquiavelo. Sí, és que ho entens?
Sí.
O sigui totalment. Que això també ajuda moltíssim.
Totalment. Mercè, et dic, dedicar-te a el que és la teva passió. Si m'hagués dedicat a això, suposo que aniria ple de pintura. Eh? Perquè jo he pensat, ostres, m'agradaria pintar com no sé què, com no sé quants, un tal. M'agrada molt la pintura. Però jo m'he posat davant d'un lienzo en blanc i he sigut incapaç de pintar res. No tinc capacitat artística. Amb la qual cosa, jo crec que més que et tens que dedicar a el que és la teva passió, jo crec que tens que ser apassionat amb tot allò, amb el que fas. Però t'ho dono, fins i tot, i si em permeteu, l'altre dia amb una persona, amb una política d'aquest país, li deia que estic en una edat amb la que jo no dono lliçons de res, però alguna cosa n'he après, i li ho deia perquè jo crec que tot el que vius ho tens que viure amb passió, però tot, tot. Si jo li faig un petó a la meva dona quan arribo a casa i no tinc aquest sentiment de voler-li fer un petó, veritablement, escolta, no sé si és el lloc on tinc que estar i amb qui tinc que estar. Si no ho faig amb la meva feina, si no sóc apassionat amb la meva feina, possiblement hi haurà una altra feina que m'està esperant. Hi haurà una altra empresa que m'està esperant. Hi haurà un altre projecte que m'està esperant. I el mateix, si jo no estic amb un amic, si estic amb un amic i no vull estar en aquell moment amb ell, veritablement no, tinc que replantejar la meva relació d'amistat o no és el moment adequat per ser-hi. El mateix amb la feina. Tenim que ser apassionats amb el que fem. I després, això, tenim Espanya plena, i Catalunya també, tristament, tenim molts universitaris, i escolta, que si els hi preguntes... Escolta, i tu? No, jo sóc biòleg. I què fots a les taquilles del Barça? Perquè jo m'ho he trobat i tinc un nebot que aquest va fer geologia i ja està a les taquilles del Barça. Taquilla del Barça i allà en podríem trobar molts. Quina és la seva passió? Les pedres. Ara, la feina que fa, està venent entrades a les taquilles del Barça, ho té que fer amb passió, ho té que fer amb il·lusió, ho té que fer amb ganes.
Perquè la situació et porta al que et porta. Sí. I llavors...
I també pots evolucionar al llarg del temps, bueno, que no estàs a per vida,
bueno,
no?
Bueno, escolta, Darwin ja ho deia, no? No és el que el més alt, el més guapo i el més fort, sinó el que millor se pot adaptar a l'entorn. I bueno, així és.
Bueno,
és que no hi ha altra.
Allò que fas, implica't. O sigui, el que estan dient la Mercè i el Jordi és allò que fas, doncs t'impliques, com el teu nebot, amb el de vendre entrades.
Està encantadíssim perquè
està al Barça.
És la seva segona passió, perquè passions tenim moltes. Només tenim una.
Sí.
O almenys a mi em passa, només tinc una passió, tenim moltes passions. Anna, vinga, et toca.
Bona nit, Jordi. M'ha encantat. Nit, saps que em venia al cap que pensava quan estaves parlant, que m'imaginava?
Digue'm.
Una família, per exemple, no? Fixa't que la família funciona per l'exemple. Qui són els líders, no? El pare i la mare. Si ells funcionen, dir quatre coses n'hi ha prou, perquè en realitat s'està mesurant per això. I a mi em fa molta gràcia perquè les empreses, quan diem, bueno, tenim que fer DAFOS, tenim que veure quina és la missió de l'empresa, jo penso que un bon líder primer s'ha de liderar amb ell. I liderar-se és portar el mateix barret, per això aquí entren moltes coses que m'ha encantat, no? Perquè en diria tantes. Aquí entra... Jo, per exemple, jo com a Anna, tinc el mateix barret com a Anna, com a mare, com a esposa, com a amiga i com a executiva o com a directiva en un moment donat, no? Has de portar el mateix barret. I és molt important l'autoconeixement. És molt curiós com es fa el DAFO d'una empresa, com es mira la missió d'una empresa quan tu no coneixes el suficient, no? I en el talent aquí està doncs, tot el tema, no?, que són les capacitats, no?, una miqueta la competència i la motivació. Clar, la motivació multiplica, però la motivació no és a dir, com a empresari en un moment donat, doncs... Que tal persona estigui només contenta, tal, sinó entre conciliació, per exemple, tenir en compte doncs, com pots incentivar el talent dels teus treballadors, no? I també tenir-los en compte a l'hora de realitzar doncs, polítiques d'empresa. No? Que més has dit? És quasi moltíssimes coses que m'agraden molt. No?
Has perquè agafat molts apunts, eh?
No et paguen per pensar, no? És que és aquí el tema del... Sí, que, vull dir,
tots,
que
tothom pensa, això. No?
Jo crec que el més intel·ligent és el que no es lamenta.
No.
Sincerament, jo crec que no, perquè agafes la via de l'alegria.
Mm-hmm. I llavors has de ser... No?
Perquè un... jo, la veritat és que penso que ser feliç és tenir bon caràcter. Mm-hmm.
Bueno, tenim... saber-se adaptat.
Amb el tema de l'autoconeixement i el tema d'autoconeixement, saber què se't dona. Si tu pots ajudar el teu fill, per, si tu et coneixes, tu pots ajudar millor de més, no? Però si tu, per exemple, al teu fill li saps veure quina, per a què serveix, que se li dona molt bé i que li agrada molt fer, segurament com a pare el podràs ajudar. Si tu els teus, amb la gent que estàs col·laborant, clar que li pots demanar al màxim, doncs de... No,
però si també... els coneixes, els pots anar conduint, clar, i enfocant cap allò que guiant, realment a cadascú lideran. Se li donarà millor.
L'Anna ha mencionat una cosa que és, jo crec que força important. Segur que n'heu sentit alguna vegada allò de dir, no, jo és que mis problemes familiars los dejo en la puerta del trabajo.
És impossible,
mentida,
no?
Mentida, mentida, no ens enganyem. No tenim botó d'interruptor, de connectar i desconnectar. El Jordi, l'Anna, la Mercè, tots els que estem aquí som aquí els mateixos que quan estem a casa. Quan estem a casa.
I és normal també que hi hagi un dia a la feina que no donem com donaríem perquè tenim problemes, no?
I tant.
És que són persones i...
Clar, i també et passa a casa, a vegades, que amb els fills, amb la parella, doncs no tens prou ta paciència o la paciència que tens habitualment. Doncs
som humans, la feina, si tenim
passa...
sentiments i tenim emocions.
I crec que dintre de la feina, qualsevol... A veure, emoció que tinguis i que te preocupi. O sigui, el responsable, tindria, aquella persona, tenir la facilitat de dir, escolta, tu, em passa això. Tu, com un amic, com un... A veure, si arribes a tenir jo, que es pot, eh? Mm-hmm. T'asseguro que es pot. Perquè es pot.
Bueno, Mercè, seria una empresa amb valors. Els valors són objectius.
És que,
perquè els valors són objectius. Una altra cosa és el que valorem. Perquè si el líder valora altres coses i no valora el que són els valors objectius, aquí és on...
Això deia lo del Principito del Maquiavelo.
A vegades, per exemple, una diferència entre l'empresa privada que va a buscar uns beneficis i les empreses, les entitats del tercer sector, les entitats socials, és que en el centre de les entitats socials el que hi ha és el valor. Mm-hmm. El valor en si mateix. Aleshores, perquè no es va tant a buscar el benefici, no vol dir que no es vagi a buscar cap benefici. No es tracta de benefici
zero. El benefici és lícit.
No, vull dir, el benefici hi és, però el centre és el valor. Per exemple, no, per entendre una mica, amb la comunicació en una empresa o en una entitat del tercer sector, la comunicació en l'entitat del tercer sector ha de ser completament veraç. Parlem del turisme de... Ara penso de la zona on és la Mercè, no? Sí. De la Costa Brava. Parlem del turisme allà. Si posem una fotografia d'una platja, ha de ser la fotografia d'una platja de la Costa Brava. Fins aquí tot correcte. En una empresa privada. Parlem també del mateix, turisme. Però si en lloc de posar la fotografia de l'empresa de la Costa Brava, de la platja de la Costa Brava, posem una fotografia d'una platja de Bali, en realitat no passa res. Per què? Perquè aquí el creador de la campanya de publicitat no té per què basar-se quan explica, escolti, és que això no és de la Costa Brava. No, bueno, però jo aquí el que estic donant és la idea, el concepte, traslladar a tothom aquesta realitat. El fet aquest d'aquesta veracitat, quan és una empresa privada, no passa res, s'entén, perquè l'opinió del publicista pot ser, doncs, això, des del punt de vista pròpiament de comunicació. En canvi, en les entitats del tercer sector, com que el més important és el tema dels valors i de la veracitat, sí, el que es dona és bàsic. Per això sovint, també passa en política, amb els temes de comunicació, que no serveix qualsevol persona com a publicista o comunicació per a empresa privada que per tercer sector, perquè hi ha certes especificitats en cada lloc, com en política.
Jo crec que tota empresa té que tindre valors, i aquests valors, un fonamental és l'ètica. Tenim que ser èticament responsables. Empreses, treballadors, directius, empresaris. Per exemple, una podria ser ja.
Tanta ecologia, no?
Sí. Abans l'Anna m'ha fet vindre al cap alguna nota que he pres per aquí mentre parlaven. L'àvia, la meva, com totes les vostres, que sempre han sigut sàvies, la meva àvia deia, ella ho deia en castellà, era de Cantàbria, però en català vindria a ser que mans que no doneu, que espereu.
Sí,
i això mateix, això mateix li tenim que aplicar, i tornem a l'entorn amb el que estem, amb els nostres col·laboradors i a nosaltres mateixos. Si només apretem, no esperem que ens donguin, Si un treballador no ens dona, no, que no esperi que nosaltres també li donguem. Amb alguna conferència vaig fer una prova una vegada, em va sortir bé, no sé si repetir la segona, em vaig sentar amb una associació d'empresaris, tots empresaris, parlàvem també, com avui, de direcció de persones, i els hi vaig vindre a dir així, en termes taurins, es diu a Puerta Gallola, allà només comença, els hi vaig dir que era un directiu. Parlàvem, hi havia directius, molts directius. Què és el jefe? Què és el directivo? ¿Vale? I els hi deia que el jefe, el directivo, és com un paràsit, ¿vale?, que viu de la feina que fan els altres. I és veritat. Si parlem de qualsevol activitat, el jefe no sé, el que fabrica cotxes. Jo no em veig el president de la Seat fabricant cotxes. No. Escolta, i què és el que es compra al final de Seat? Un cotxe. Escolta, i vostè què ha fet amb aquest cotxe? Res. Ostres, vostè viu dels treballadors que fan els cotxes de Seat. I en certa forma és cert. Per què els hi dic això? Perquè vegin la importància que té la seva tasca. La seva tasca és que els que tenen que fer el cotxe estiguin bé, funcionin bé i puguin acabar fent el cotxe. Quina és la meva missió? Escolti, jo he aconseguit que aquest cotxe arribi en les condicions òptimes. Perquè, en definitiva, tot el meu equip, tot l'equip que ha fet el cotxe, estava en condicions òptimes per fer-lo. Què és el que li recomanava a molts jefes? I la veritat és que és una pràctica que faig. Jo gairebé tota la meva jornada laboral treballo amb la porta oberta. Quan el meu equip veu la porta tancada, gairebé entenen que algú passa. Algú passa. I habitualment, us ho dic amb sinceritat, és perquè algú m'ha demanat que tanqui la porta. Fins i tot converses amb l'entorn laboral, jo crec que no són necessaris aquesta ni exclusivitat, ni tancar, ni aconseguir, ni hermetisme, de que no ningú ho pugui sentir, excepte quan tractem temes de persones, que llavors sí que es tanca. La porta oberta, i quan treballo per mi, quan treballo per l'organització, doncs gairebé quan ja no queda ningú a l'oficina és quan puc dedicar a l'organització. És a dir, dues terceres parts del meu temps van destinades a les persones que treballen amb mi.
Mm-hmm. Jordi, m'encanta. A més, estàs dient motius extrínsecs, precisament, sí. No? Perquè, a veure, l'empresa, quan en aquest cas pensa en els treballadors, està preparat, hi ha un talent, tenint en compte que el treballador té la preparació, òbviament, per allò que tu estàs buscant, quan tu li dones una altra motivació, és que és win-win. Perquè sí. Si tu, a l'hora de... sempre estàs obert. Si, a més, tens un tema d'horari, doncs una flexibilitat, per exemple. Mm-hmm. Depèn de l'empresa, també, depèn del que estigui fent, no? I, precisament, també, el mateix treballador tindrà els seus motius. Mm-hmm. Jo sempre dic les motivacions, que això amb la Núria Chinchilla sempre ho diu, les intrínseques, no? Les extrínseques, que venen de fora, que són guanyar diners, tal. Si tu només et guies per un salari, encara que li paguis molt, si no el tractes bé, si tens sempre la porta tancada, si no li dones doncs, una sèrie d'avantatges, una bona cadira per sentar-se també, per sí. Exemple, no? Mm-hmm. És veritat, perquè està més com... Vull dir, és sempre win-win, quan a la que li donin, li ofereixin un salari superior, marxarà. Si es mou per motivacions intrínseques, és per com jo me siento, si jo estic bé, si no estic bé, tal, pues també ens estem movent en canvi. Quan és més transcendent, jo penso que sempre acabem guanyant tots.
Mm-hmm. La Mireia crec que vol dir una cosa.
Sí, a mi m'agradaria saber la teva opinió sobre
una
el
pregunta.
Tema. Tinc una pregunta, Jordi.
Pregunta-li al Jordi, vinga.
Tinc molt clara la meva opinió. Això, a veure Jordi. Tu, Jordi.
Aviam,
el tema de treballar per objectius i no presencialisme. Què penses?
Hi ha en molts àmbits amb els que es pot aplicar, amb altres que no. Ja poso un exemple i que, a més, l'he viscut personalment amb l'entorn professional. Amb l'àmbit comercial, d'acord?
Sí.
Tenim un comercial que és el number one, vale? El number one és el que més ven. Possiblement té sort, vale? I fa molt bones ventes. Treballar? No fot ni brot. El tio se'n va a la platja, està moreno... Però té la sort de que...
Però aprofita el seu temps, no? I quan va per uno, no aconsegue.
Ho tenim que premiar, el tenim que castigar. És com la persona, i a més jo amb el meu entorn laboral ara ho tinc, dos administratius fan exactament la mateixa tasca, a més són dos dones, en aquest cas. Una és superràpida, superàgil, de seguida t'ho acaba. I l'altra persona porta un ritme més pausat, possiblement la seva evolució mental amb la tasca és més lenta i triga més. Aquesta persona em va vindre un dia i em va dir, escolta, t'has fixat que jo em quedo fins més tard i acabo fent més hores i la meva companya no es queda cap dia, eh? I ella se'n va. Escolta, això m'ho podríeu pagar, eh? ¿Me podrías pagar hores?
Clar.
Vale? I llavors algú pot entendre el jefe dolent que li diu no. I el no, com quan érem petits, no l'acceptem. No l'acceptem. I aquest no té que anar acompanyat del teu argument. I l'argument és, al final, l'objectiu. I, escolta, tenim un objectiu professional, que és que tenim que fer això, i el fas tu i el fa la teva companya. La teva companya aconsegueix fer-lo amb el temps de treball convencional. Hi ha alguna cosa, tu, que et destorbi, etc i tal, perquè no ho aconsegueixis fer? Primer ja l'estàs posant en un aprieto, eh? Ostres. Però, bueno, escolta, vam posar una mampara per aïllar-lo una miqueta més del soroll, de les visites que hi havia. I ara ella es continua quedant, possiblement no es queda tant de temps com abans, perquè alguna cosa ha millorat el seu entorn, es pot aïllar més, concentrar-se millor en la seva feina, però ella entén que prefereix aquest ritme, ella assumeix, jo em quedaré una horeta més, o una horeta i mitja, i tal, prefereixo anar amb aquest ritme i vaig més relaxada, em va millor per mi. I l'altra companya, no, va més ràpida. Amb la qual cosa, jo crec que tenim que justipreciar i al final pensem que gairebé tothom treballem per objectiu. Tenim que marcar molt bé els objectius, com s'utilitza col·loquialment quan penses en l'objectiu, la pastanaga per anar tirant, perquè algú vagi a intentar agafar aquest objectiu, perquè moltes vegades l'objectiu va amb un altre tema que es diu incentiu. Vale? Jo tinc que estar incentivat per arribar. Escolta, jo no sé si val la pena que corris la carrera. Està l'Usain Bolt, està l'anglès aquell i tal. Arribaràs l'últim. Si el meu incentiu és participar en uns Jocs Olímpics, arribo a la final i sé que acabaré a l'últim, estaré encantat. Estaré encantat. Ara, si jo pensava treure medalla d'or, he aconseguit l'última classificació i de miracle, i perquè el 8 es va caure i jo al final vaig aconseguir entrar, doncs gairebé és allò de dir, escolta, doncs jo no sé per què corro avui. Vale? Amb la qual cosa, tenim que tindre un objectiu i l'acompanyem d'un incentiu. I a vegades l'incentiu ens el generem nosaltres.
Ens queden un parell de minuts ràpidament, Mireia.
Jo en el meu cas sí que clarament des de fa uns quants anys sóc molt partidària de treballar per objectius, entenent que hi ha feines i tasques que és impossible, com la Mercè que es dedica al tema sanitari, però dins de la... Hi ha moltíssimes feines, i més mirant amb les feines del futur, que tinc molt clar que es pot treballar per objectius i no presencialisme, perquè en aquest país, malauradament, hi ha hagut molt el tema d'escalfar cadira. Uh-huh. Aleshores, hem d'educar, i els directius han d'educar en els equips, per treballar per s'ha d'aconseguir això, i potser la Mercè ho fa en 4 hores, l'Anna amb 5, i vosaltres, o nosaltres amb 8 o amb 10. Però crec que hem d'anar cap aquí i acceptar que cadascú té un ritme. La persona que ho faci en 4 hores o 6 hores, doncs ja està, ja se'n pot anar.
L'important és el que aconsegueixes al final, no? L'objectiu final, el resultat.
Exacte.
L'important és el resultat, però també que hagis aconseguit arribar amb aquest resultat sentint-te bé amb tu mateix i fer sentir bé els altres.
En flow.
En flow, i així també pots disfrutar de la teva vida personal, que és l'altre tema que a vegades no casa amb la feina. Doncs aquí el flow ja és total.
Jo crec també la voluntat. La voluntat per mi és el que mou a les persones. La voluntat. Llavors, la gent que va a treballar, o les persones que van a treballar, han de tenir aquesta voluntat. I a més, també hi ha un altre concepte que m'agradaria entrar. Per exemple...
Ens queda un minut, eh?
Un minut!
Que la gent
ve a buscar-te feina i et diu, no m'agrada, me voy. I que vingui un altre que digui, no, és que això no m'agrada. Llavors, a veure, amb aquests conceptes d'una gent que tenen feina i que no...
Jo penso... No m'havíeu dit... No, molt breu, molt
30
breu.
Segons.
No m'havíeu dit que era una entrevista d'un quart d'hora. Que ràpid ha passat aquest quart d'hora.
És que hi ha hagut molt de flow.
Sigui capacitat per comprometre amb la gent, amb les persones que estan en aquest projecte, no? Perquè sigui més sostenible i perquè sigui més competitiva, també, no?
Doncs amb aquesta conclusió també de l'Anna Plans, que ja és directora d'Imatge i Comunicació de Contel, de l'Associació Mitjans Audiovisuals de Catalunya, membre. Gràcies, Anna, per haver vingut. La Mercè Blanco, empresària del sector sanitari, també moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies a la Maria del Pozo, també advocada, gerent del CES, i s'està diplomant en habilitats de direcció del tercer sector. Gràcies, Mireia, i també moltíssimes gràcies avui amb el mestre de cerimònies, amb el que hem après molt, amb el Jordi Cerezuela, director d'Ibermutua Amur. Gràcies. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a tots que heu vingut enmig del pont. Si és que ara us deixem que ho pugueu anar demà divendres, dissabte i diumenge, a gaudir d'aquest pont o d'aquest macropunt que hem tingut aquests dies. Tornem la setmana que ve, ja sabeu, a partir de les 8 del vespre, a través del Plusvàlua, el programa que el Centre d'Estudis Econòmics i Socials us apropa cada setmana a través de Ràdio Estel. Bona setmana.